Radio Vilafranca. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Avui és dimarts, però és dimarts de Setmana Santa i tenim doble ració d'agenda al detall. Una agenda al detall que comencem acostant-nos a un dels casals de lleure que es fan durant aquests dies d'aturada de l'activitat a les escoles. El Raimon de Cara, de Canal 20, s'ha desplaçat fins al casal de Setmana Santa que organitza l'Ateneu Mugenc.
Dies d'activitats de casals, de lleure, lúdics, que organitzen diferents entitats arreu del territori, a la comarca de l'Alt Penedès i al municipi d'Olèrdola. Una de les entitats que s'ha especialitzat en aquest servei de lleure, també en els dies que no hi ha activitat lectiva per Setmana Santa, és l'Ateneu Mugenc. Conversem amb una de les seves integrants de la Junta Directiva, l'Esther Noguer. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Enregistrem aquesta conversa just en final, al tram final del primer dia dels quatre que s'han programat de casal de Setmana Santa aquí al poble de Moja. Vaja, podem anunciar, ens ho certificaràs tu, que està sent un èxit.
Sí, bueno, ja escoltes el soroll, oi? Sí, sí, la veritat que molt contentes. Hem tornat a programar aquest casal de Setmana Santa i molt contents amb l'èxit. Vull dir, tenim 49 inscripcions en total. No totes coincideixen, o sigui, no totes són de tots els dies, però sí que el màxim que arribem són a 45 nens. Mm-hmm. Per dia, però que en total són 49 inscripcions, sí.
Que està una mica al voltant de les expectatives que teníeu, la franja alta de les expectatives.
Ah, sí, hem superat una miqueta més les inscripcions de l'any passat del mateix casal de Setmana Santa, sí. Hi ha 6 o 7 inscripcions més que l'any passat i, a més, hi ha moltes inscripcions noves també, de gent nova.
I a què ho atribueixes? Com t'expliques aquesta tendència? De fet, mantenir-se ja és un èxit, però vosaltres teniu aquesta tendència a l'alça. Com s'ha d'explicar?
Bueno, pues no sé, bueno, suposo que també és la gent que ven estan contents, vull dir, els usuaris que han fet servir en general cada any repeteixen, i a més hi ha d'altres que per la comarca pues no hi ha gaires casals per Setmana Santa, llavors es corre la veu i em diuen, ah, és que em diuen que sempre el feu aquí, potser em venen, perquè no siguin d'Olèrdola, em sembla que ens pugen 3 criatures o 4, tota la resta som d'aquí.
Són del municipi?
Sí, sí, de diferents nuclis del municipi, però del municipi.
I què fan? Com funciona el casal?
Què en fan? Doncs pues mira, el casal, el que és l'horari en si del casal és de 9 a 1. Sí que tenim acollida de 8:45 a 9, sempre s'ha de demanar abans, no? Vull dir, sí que surti tots els dies, vull dir que no hi ha problema. I llavors de 9 a 1 fem entrada relaxada de 9 a 10, per entendre's, els nens, perquè n'hi ha que sí que els pares els porten perquè realment han d'anar a treballar o per compaginar laboralment, però n'hi ha d'altres que venen simplement perquè estan a casa perquè s'ho passen bé i volen venir. Llavors fem aquesta entrada relaxada que no sigui, doncs qui vulgui dormir una miqueta més pugui aprofitar. Llavors fins les de 9 a 10 fem com jocs lliures, fan una miqueta doncs, jocs de taula, juguen entre ells, dibuixen, fem pulseres, una miqueta cadascú el que més de gust li ve. I després a les 10 sí que comencem activitats. Cada dia fem dues activitats programades per entendre'ns. Fem una, parem a esmorzar una estona i en fem una altra.
Que sempre hi ha l'accent al casal, no només en el casal de Setmana Santa, sinó altres activitats que realitza l'Ateneu Mugenc, de conèixer l'entorn. És una de les temàtiques, dels eixos que vertebren les propostes que feu.
Sí, és una de les coses que sempre aprofitem, creiem que és maco i que és bo i enriquidor, doncs que la canalla coneixi el seu entorn més proper. Llavors, a través de gincames, d'enigmes o d'activitats així, doncs anem tombant pel poble, o anem buscant espais i anem doncs, dinamitzant doncs, en el nostre entorn més proper.
4 dies, comentàvem, i una nit.
4 dies i una nit, exacte.
És una de les novetats, pel que fa al casal de Setmana Santa.
Sí, bueno, l'any passat vam començar.
També?
Sí, la primera nit que vam fer va ser la Setmana Santa de l'any passat. Sí, va ser, ho vam provar i va anar bé, vull dir, té èxit. Per Nadal ho vam repetir i enguany vam dir, bueno, sé, perquè a vegades en 4 dies la gent potser... I sí, tornem a tenir... Per la nit d'enguany tenim 27 inscripcions.
La del dimecres al dijous?
De dimecres a dijous, llavors de dijous ja finalitzem el casal.
I què fan aquella nit?
Aquella nit ho passarem bomba. Ja, bueno, tenim preparat quan arribin, és un joc d'arribada, després superem, després fem un joc de nit, sortirem a donar una volta i després pues, tenim activitats, bueno, una desfilada de pijames que els encanta, abans d'anar a dormir, llavors ja fem activitat més relaxada i ja pues, descansar en principi tot el que es pugui i l'endemà ja ens llevem i comencem tota la rutina del casal igual.
D'edats compreses als infants nois inscrits, inscrites des de I3 fins a 12 o 13 anys?
I3 fins a primer d'ESO. Tenim inscripcions en tots els cursos, menys 6è, 6è no tenim ningú. Passem de 5è a primer d'ESO, però bueno. I més o menys venen a ser gairebé meitat i meitat de petits, que diem que nosaltres fins a segon contem petits i de tercer en amunt grans, per dir alguna cosa. Llavors tenim 20, avui per exemple érem 20 petits, de I3, I4, I5 i primer, i de segon endavant tenim els 24 que faltava avui. Sí.
Un aspecte important a valorar, que entenc que també les famílies ho tenen en compte, és que l'equip de monitoratge està també molt arrelat al municipi i a l'entitat.
Sí, normalment tenim tot el monitoratge sempre que tenim, enguany hi ha algun canvi, però tot i així són monitors que coneixen els nens o a l'escola o aquí a l'Ateneu de l'esplai mensual, que anem portant, que som un equip de 6 o 7 monitors, monitores, i llavors doncs, sempre intentem més o menys que siguin cares conegudes i que ja siguin gent que els nanos coneixen.
Perquè hem de dir que a banda de fer aquests casals a Setmana Santa o per Nadal, també feu cursos de monitors.
Fem el curs de monitors, al final sí, ja fa uns quants anys que a final d'any sempre fem un curs intensiu per Nadal i llavors qui vol es treu el títol, llavors això ens serveix a nosaltres de proveïdors de monitors locals i autòctons.
El que sí que entenc que hi ha un bagatge organitzatiu que des de l'Ateneu Mugenc fa que les coses aquest 2025 siguin diferents a quan vau començar el primer casal. Canvia molt, l'Ester des del primer dia està al capdavant, però sí l'experiència fa que les coses com a mínim des del punt de vista de la tranquil·litat siguin diferents.
Bueno, sí, clar, el primer any que vàrem començar, no sé si vam tindre 12 o 15 nens, ho vam fer a la xarxa, i el segon cop ja vam dir, hosti, la xarxa se'ns quedava molt petita doncs, per l'espai. Sí que hem de tenir, sempre diem que tenim un espai referència, que és el local enguany, no? Però perquè, clar, per la quantitat de nens que hi ha, en cas que faci mal temps o d'allò, doncs, que puguem estar tots còmodes. I la xarxa, clar, la veritat és que se'ns va quedar, tot i demanar dues sales, molt petita en seguida, no? Llavors, doncs, des de llavors ho fem aquí. I, bueno, cada any doncs, anem aprenent tots, no? També, vull dir, a mesura que vas fent, l'experiència és un grau, i llavors, doncs, a nivell organitzatiu, els monitoratges també, vull dir, anem tots, i els nens també els coneixem, vull dir que anem sumant, jo crec, cada any, i anem millorant, perquè sempre hi ha coses a millorar, intentem millorar cada vegada.
Sempre que conversem de tant en tant amb l'Ester, hem de fer referència a l'activitat, perquè, vaja, es despega de manera constant per part de l'Ateneu Mugenc, és un no parar, després del casal de Setmana Santa, tocarà d'aquí molt pocs dies les activitats de Sant Jordi, també programeu coses.
Sí, sempre intentem programar alguna cosa, sabem que són dates complicades el que és la Diada de Sant Jordi doncs, per proximitat a Vilafranca, perquè són dades molt assenyades d'allò, però sí que entendem que aquella setmana programem alguna cosa i enguany. Clar, enguany encara ens queda pitjor perquè ens cau la Setmana Santa just. Clar. Llavors, bueno, era allò, però teníem ganes de proposar alguna cosa i el dia 25 d'abril tenim una presentació d'un quadern editat per l'Ateneu, d'aquests que tenim de la memòria històrica, un quadern de l'Aitor Aguirre Bengoa, dels Ibers a Olèrdola, i també abans que això previ hem organitzat un contacontes per la canalla, bueno, per el públic familiar, a la plaça Tadeu, el dia 25, el divendres, a les 5 de la tarda, i hi ha una contacontes amb la Susanna Nambó, que la temàtica serà dracs, princeses i temàtica de Sant Jordi, per entendre'ns. Igual que el casal, no ho he dit, però el casal enguany, aprofitant que tenim Sant Jordi a tocar i venia Setmana Santa entre mitges, tot va relacionat amb la temàtica de Sant Jordi.
El que queda clar és que si es pot fer aquesta activitat, aquest nivell, sostenir-lo de proposta adreçada a la ciutadania és perquè l'Ateneu Mugenc té molt bona salut, hi ha moltes persones que s'associen i que mantenen la seva condició de soci o sòcia.
Home, però sí, és una de les coses que també estem molt contents perquè, bueno, nosaltres sense fer màrqueting que diem ni rellós, el mateix roda de fer activitats són les pares que diuen vull fer soci, no? Vull dir, nosaltres no hem fet una campanya per agafar associats, sinó que la mateixa experiència d'anar fent activitats fan que la gent demani ser associats. I la veritat que molt contents perquè, mira, justament ahir anàvem mirant números i anem cap als 200 i pico associats.
Més de 200 associats?
Sí, sí, més de...
Que paguen una
ara
quota?
Ara no vull enganyar, 230 diria que som o així ara, perquè hi ha hagut alguna baixa per defunció, alguna baixa per canvi de domicili, de gent que ja no viu aquí, però perquè, clar, portem més de 250, per entendre'ns, socis, però actius, venim a ser uns 230 o així ara.
Perquè ser soci surt a compte per activitats com aquestes que comentaves.
Sí, ser soci és que simplement és una sola quota de 20 euros a l'any, i llavors normalment és preferència en inscripcions i millor preu en les activitats.
I l'Ester incansable?
Bueno, incansable no, com tots, però bueno, quan realment fas coses i veus que tenen èxit i que la gent marxa contenta i que ja t'ho demanen, pues això és el que nosaltres, diguem, és el motor que ens fa seguir treballant per l'Ateneu, no?
Doncs Ester Noguer, membre de la Junta de l'Ateneu Mugenc, referent d'aquestes activitats de lleure, en aquest cas del casal de Setmana Santa, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona i felicitats per l'èxit, pel resultat d'aquest casal i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies, Raimon.
Les propostes de la nostra gent del detall sempre van de dos en dos. I la segona que us apropem aquest dimarts ens porta fins a Avinyonet del Penedès per presentar el programa del Microbi 2025. L'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, ens apropa tots els detalls.
Des del 26 d'abril i fins al 31 de maig, Avinyonet acull una nova edició del Microbi i per parlar-ne hem convidat la seva regidora de promoció econòmica, ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic, Núria Catà. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs aquí estem, un any més a punt de continuar amb tots els actes del Microbi.
És una cita ineludible, aquest Microbi, una cita de referència també al Penedès, centrada en el nostre producte estrella, però també molt centrada en el territori, amb una peculiaritat que la diferencia una mica de la resta d'esdeveniments d'aquest tipus, i és que pivota entre els diferents nuclis d'Avinyonet del Penedès i s'allarga durant més d'un mes.
Correcte. O sigui, vam començar amb un acte previ el dia 11 d'abril al celler de Terroca, que a més ens servia per celebrar el mil·lenari del monestir de Sant Sebastià, i acabarem el dia 31 de maig. O sigui, que estem parlant de més d'un mes d'actes repartits per tot el territori, i en els quals el principal fil conductor és el vi. Aquí, territori vi és el que intentem lligar amb el Microbi.
Mm-hmm. Núria, la mostra de petits cellers, com ja ve sent habitual, donarà el tret de sortida a aquesta edició del 2025 del Microbi, i ho farà el 26 d'abril, tot i que, com comentaves, el dia 11 ja vam tenir aquest primer tastet, aquest primer tast a Terroca.
Exacte, el 26... l'acte central, diguéssim, que és la mostra de petits cellers. Aquí, doncs, com cada any, es farà l'arbussar. I, bueno, doncs, tenim una trentena de cellers on podem degustar més de 100 vins amb tipus un forfet, pagant l'entrada dels 15 euros o 12 si és anticipada, i una tarda per anar provant uns vins que moltes vegades, doncs, són més complicats de trobar perquè són de petits cellers. I la veritat és que és un dels actes que agrada per aquesta cultura del vi, no?, que ara tenim tant de moda.
Mm-hmm. És un dels actes que aplega més gent, sens dubte, aquesta mostra de petits cellers, enguany el 26 d'abril. Abans de continuar, si et sembla, per la gent que ens estigui seguint, entrades no només per aquesta mostra de petits cellers a l'Arbussar, sinó per tota la resta d'actes d'aquest Microbi 2025, on les han de comprar de manera anticipada?
A la nostra pàgina web. Si entreu a turismeavinyonet.cat, allà tots els actes que es necessita entrada es poden comprar a través d'aquesta pàgina web.
Perfecte, doncs si et sembla, continuem desgranant totes les propostes d'aquest Microbi 2025, i del 26 d'abril a quin dia saltem, Núria?
Ens anem el 3 de maig i aquí passaríem per les Bunyoles, amb una visita guiada pel tasc antic, amb totes unes històries que s'expliquen i amb vins del municipi, i a més dirigit i protagonitzat per les noies de Caram Caram, que ens fan passar una tarda ben agradable.
I tant, això serà el 3 de maig, en un cap de setmana en què teniu doble proposta.
Correcte. El dia 4 de maig ens anirem a Can Mitjans i fem la caminada entre vinyes. Aquí és una caminada d'uns 8 quilòmetres aproximadament, fàcil de fer, que a més es van fent un parell de parades durant el camí, i en aquestes parades no hi pot faltar el vi, o sigui, fem una caminada entre vinyes i tastem el suc que ens donen aquestes vinyes, no? I en acabar, doncs, també es fa un petit tast i tot un vermut per reprendre les forces.
Fem un canvi de setmana i anem ara fins al 9 de maig. Què tenim?
Un altre dels actes protagonistes, la nit dels somolls, dins el mar del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs. La nit de somolls també s'ha convertit en un clàssic. A més, es fa dins l'entorn del monestir de Sant Sebastià, que ja amb l'entorn doncs, quedes fascinat. I un bonic vespre et pot portar doncs, una bona jornada per provar també... Pensava que ens venen una quarantena de 40 o 50 o 60 somolls. Vull dir,
Déu-n'hi-do.
Una altra jornada clàssica del microbi.
Una altra cita de referència, i tant, aquesta nit dels somolls, 9 de maig, i continuem el 15 de maig amb més propostes.
El 15 de maig ens anem al jaciment ibèric de la Font de la Canya, l'origen de la vinya, i aquí el Dani López i en Lluís Tolosa ens presentaran el llibre sobre l'origen de la vinya i el vi. I a més podrem provar un vi fet a l'antiga, un vi que s'ha fet per heretat la Berna, juntament amb la cooperativa Arqueovitis, que bueno, amb els mètodes, estudiant els mètodes que es feien en aquella època. I ens ha fet gràcia que poguéssim provar just allà al jaciment aquest vi també.
Aquesta cita serà el 15 de maig al jaciment ibèric de la Font de la Canya, en un cap de setmana on serà l'epicentre del microbi, perquè tant el 17 com el 18 hi haurà activitats allà mateix.
Correcte. A la mateixa Font de la Canya, les visites teatralitzades, que ja les vam iniciar fa 2-4 anys enrere, i que ens expliquen què es feia en aquell jaciment d'una forma molt amena, a través d'una teatralització amb clau d'humor i que fa molt senzill d'entendre el que és el jaciment i el que representa.
Fem un salt fins al 23 de maig, anem en aquesta ocasió fins a Cantallops per fer la següent de les propostes d'aquest Microbi 2025.
Exacte, ens movem a un altre nucli i aquí ens trobem amb el bisexual. En el bisexual aquest any doncs, també uns ho portaran les noies de Caram Caram, la Gemma i la Clara, i es farà uns contes sensuals que a més amb dansa del casal, que pot ser doncs, també un bon vespre o una bona nit per poder-ho disfrutar.
Anem fins al 29 de maig, encarem, com aquell qui diu, la recta final del microbi, i anem ara fins a l'hotel de la Font de la Canya per presentar aquest sopar maridatge.
Una altra de les novetats d'aquest any, el sopar maridatge que fem a l'hotel Font de la Canya. Clar, és una zona molt bonica que a més hem tingut el privilegi de poder poder tenir aquest hotel en Avinyonet, un hotel fantàstic, i l'entorn és per veure. Aleshores, aquí farem un maridatge amb aquesta gent de l'hotel, junt amb vins del municipi, que es podran explicar i que creiem que també és un acte molt recomanable.
I la traca final, el 31 de maig, les darreres últimes propostes, oi, Núria?
Les darreres últimes, ens anem ja el 31 de maig. Sempre des de ja fa un parell o tres anys també ens ha agradat incloure la part dels nens al microbi. I aquí els hi fem el joc de la recerca dels vitis. I com sempre, també com que ells no poden beure vi encara, ja tenen temps, ja ho faran si volen, quan siguin més grandets, els hi donem sempre mos per continuar lligant aquest, aquest fil conductor que és el vi. I el mateix 31 de maig, al vespre, doncs la festa final, amb vins del municipi i gastronomia del municipi, que és la Guany Fest, i aquí doncs tindrem un concert. Aquest any ens ve un concert amb Queen. Mm-hmm. I estem esperant a veure què passa si el Barça arriba al final, perquè ells manen molt. Jo crec que hi arribaran. Si fos així, doncs s'està plantejant també de posar una pantalla gegant per poder primer veure el Barça i després celebrar-ho amb la Guanyes.
Totes aquestes propostes farciran el Microbi 2025, com dèiem, des del 26 d'abril i fins al 31 de maig a Avinyonet del Penedès, als seus diferents nuclis. Núria, jo crec que per acabar només ens falta que convidis els nostres oients a que vinguin a veure-us i a gaudir d'aquesta celebració.
Per suposat, és a dir, heu de venir a Avinyonet, heu de disfrutar del Microbi, heu de gaudir de l'entorn que tenim. Som un municipi amb uns 30 quilòmetres quadrats, amb molta diversitat de tant de cultura com vínica com en els seus pobles. I després també no vull deixar d'agrair a totes les entitats que ens ajuden, perquè jo sempre ho dic, l'Ajuntament sol no ho faríem. Si no tinguéssim el suport de totes les entitats culturals que tenim en els nostres nuclis, seria molt difícil de poder fer el Microbi. L'implicació de la gent fa que, ho heu de venir i ho heu de veure. Heu de venir a disfrutar-ho.
I tant que sí, Núria. Sempre és un plaer conversar amb tu avui presentant aquesta edició del Microbi 2025. Que vagi superbé i fins la propera.
Fins la propera. Gràcies, Eli.
Vaig anar a la dona que sap tirar les cartes. Em va semblar molt maca, jo no ho pillava massa. Tu seràs Virgo Taura,
estic segura.
M'ho diu el 3-2 passes,
no hi ha dubte.
Vaig parlar de lo nostre, però és que ella m'insistia. Aunque l'amor no es porta.
Sembla sí que l'amor no es porta, que l'amor no està de moda, com canta Mama Duixa, que ens durà el flash de 11:15.
L'amor no està de moda. Mira aquest 2 de copes, vol dir que ve un desastre. Perdràs totes les ganes de seguir enamorant-te. Però jo tinc una cura
que no falla,
feta de pols de roses,
sense sucre.
Recorda una cosa, l'amor perquè és de temporada, mentre que l'amor queda i és un batec de fera. No prendràs Mama Duixa, millor quimera, que quan l'amor afluixa, ella encara dura. I és que l'amor t'encega, ara ja resta preta, que l'amor sempre regna.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa.
Instal·len plaques solars a l'escola de primària i a la llar d'infants de Santa Oliva. L'Ajuntament de Santa Oliva ha rebut més de 50.000 euros per la instal·lació solar fotovoltaica de l'escola de primària La Parellada i per a l'escola Bressol Les Oranetes, de la subvenció del programa d'ús 5.000, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis del repte demogràfic en el marc del programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Santa Oliva és un dels municipis del Baix Penedès que aposta per la generació d'energia verda col·locant plaques fotovoltaiques a diferents edificis públics de la localitat. El servei de caixer mòbil de la Diputació de Barcelona és totalment gratuït des d'aquest mes d'abril. De fet, des d'aquest dilluns, les persones usuàries del servei de caixer mòbil de la Diputació de Barcelona ja no han de pagar la comissió d'1,35 € que fins ara aplicava l'empresa gestora del servei per cada operació de retirada de diners en efectiu. Els ajuntaments beneficiaris del servei de caixer mòbil ja han rebut la comunicació oficial de la Diputació informant-los de l'eliminació d'aquesta comissió i de les tasques de seguiment que es faran durant els mesos d'abril i maig per confirmar l'aplicació correcta de la mesura. Recordem que amb l'objectiu de combatre l'exclusió financera, el caixer mòbil de la Diputació de Barcelona, que es va posar en marxa ara fa un any, permet la retirada de diners en efectiu a les persones que viuen en els municipis més petits de la província que no disposen de caixer automàtic ni d'oficina bancària. A més de la retirada de diners de qualsevol entitat bancària, el caixer mòbil permet també, de manera gratuïta, consultar els últims moviments i el saldo, pagar i domiciliar atributs locals, canviar el PIN o recarregar la targeta de prepagament, entre d'altres. A l'Alt Penedès, 6 municipis reben aquesta visita periòdica del servei: Puigdalba, Les Cabanyes, Castellet i La Gornal, Pacs del Penedès, Pontons i Santa Fe. L'Institut Intermunicipal de Sant Sadurní, referent a l'Olimpíada Química de Catalunya. El passat 12 de febrer, els alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Intermunicipal del Penedès, Blai Alegre, Biel Amigó, Oihan Gil i Nerea Prats, es van presentar a les proves de la 38a Olimpíada Química de Catalunya, a la seu de la Universitat de Barcelona. Amb aquest ja fa 7 anys que de manera continuada alumnes d'aquest centre educatiu hi participa de manera voluntària. Enguany el nombre de participants a l'Olimpíada Química de Catalunya s'ha acostat als 300 alumnes i d'aquests només els 21 primers classificats aniran a les Olimpíades Nacionals. A l'Institut Intermunicipal hi ha 2 alumnes situats entre els 15 millors de Catalunya, l'Oihan Gil, que va quedar tercer, i el Biel Amigó, que va ser el 15è. Per tant, tots 2 es van classificar per representar Catalunya a la Olimpíada Química Espanyola. Aquesta enguany es farà a Còrdoba entre els dies 25 i 27 d'abril, explicant des del centre sadurninenc. I Carme Capdevila Albor, jutgessa de pau de Castellet i La Gornal, ha estat elegida vocal de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia. La jutgessa de pau de l'Ajuntament de Castellet i La Gornal, Carme Capdevila Albor, ha estat elegida vocal en la nova junta directiva de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia després de celebrar-se l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Des de l'Ajuntament de Castellet i La Gornal es destaca que amb aquest nomenament Carme Capdevila assumeix un paper rellevant en la representació i defensa dels jutjats de pau a Catalunya, reforçant el seu compromís amb la justícia de proximitat. La nova junta, presidida per Francesca Terrón Collado, treballarà en la formació i assessorament dels jutges de pau davant els reptes legislatius actuals. Aquest reconeixement, ha afegit l'Ajuntament, posa en valor la trajectòria i dedicació de la jutgessa de Castellet i La Gornal en l'àmbit judicial local, consolidant la seva influència dins l'entitat.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
I després d'actualitzar-nos i d'escoltar què passa a les nostres comarques, passem a la cuina, a la gastronomia, en una de les seccions que més ens agrada i que també més idees ens dona a l'hora de cuinar. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, i ja tenim els nostres dos partners a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Xavi, començo amb tu perquè jo sé que estem en una temporada una mica estranya. Estem entre Setmana Santa i toquem Sant Jordi ja, no?
Sí, sí, estem en ple... Bueno, és una mica la primavera, això que diuen que hi ha la sang altera, comença a créixer tot, i llavors també doncs, és moment de novetats, moments de festes, de celebracions, i per tant doncs, també pues, hi ha productes per a aquestes celebracions. Ja anem fent el canvi una mica que estàvem l'hivern, bueno, clar, dies plou, dies no plou, estem així de raros, però bueno, ja va sortint el solet i ja pensem en vins blancs. I sobretot, quan arribarà la primavera, també m'agrada molt els vins rosats, que són vins fresquets, que ja surten les noves anyades amb molt d'aroma de fruita. I també, no, mira, allà portem potser quasi 20 anys aquí a la botiga, sempre lligant el Sant Jordi amb els vins rosats, que també, mira, ho tenim la setmana que ve, que tot va enllaçat. I una mica ara estan sortint els rosats del 2024, amb molta fruita, molt frescos, color vermell com la rosa, i llavors també doncs, és una manera doncs, per celebrar i per lligar una mica doncs, la diada de Sant Jordi o altres dies que venen ara, que ja són dies de flors, està creixent la vegetació, tot una mica és amb el que ens portem i ja anem cap a vins una mica més suavets i més fresquets pensant amb la calor.
Sí, 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 estem en procés aquest de, no, de verdures de canvi, comencen algunes de primaverals, ja fa uns dies que això, però és veritat que el temps està una miqueta boig. Per sort, una miqueta els cultius doncs, també han revist, o com seria, no, reviuen un altre cop amb aquestes pluges que s'estan duent, no? I també hi ha bones notícies, justament ahir vaig veure a les xarxes socials que els llegums de Cal Camat, d'aquí Vendrell, els cigrons, bàsicament, sí, doncs ha tornat a plantar. Això vol dir que la sequera podem dir que, bueno, l'hem deixat una miqueta enrere i podrem tornar a tenir llegum de proximitat aquí al Penedès, no? Que això és una bona, molt bona notícia.
I tant que sí.
I també, bueno, ara un comentari que has de parlar amb els pagesos, perquè els pagesos a les vinyes estan sortint bledes per un tubo, que
sí?
Això no s'havia vist mai. Amb tanta pluja que ha anat caient, et trobes
sí,
que amb...
Sí, bueno, hi ha, de fet, al voltant de les vinyes, jo visc al costat d'un aquí, Calafell, no? I realment veus que les mal anomenades males herbes, doncs en creixen moltíssim al voltant. Hi ha una que no, que és de la família de les bledes, no sé si és aquesta, que són els bleds, val?
No sé, qui arriba.
Ja mirarem d'això per fer alguna recepta un dia d'això. És com una espècie també de verdura, però clar, ara mateix al costat de les vinyes doncs, trobem els bleds, trobem borraines, no? Trobem malves, que estan perfectes, vull dir que realment tot està agafant per sort, una vida. El món va fatal, però com a mínim amb el que és la naturalesa, tot reviu amb força, no, en aquest cas.
Doncs
sí. Llavors, bueno, una miqueta Setmana Santa lliguem amb una miqueta el que seria també la Quaresma, no? Això va, la cuina catalana va molt lligada amb les tradicions, amb el calendari. Ja ho hem parlat sempre a cada programa, que els catalans som de festa i a la festa sempre hi ha menjar, no? Llavors, bueno, són dies de plats de molt bacallà, sobretot potser és dels pocs que es conserva, no? De vegades això del dejuni, que ja ens sona una miqueta estrany,
sí.
aquest temps de Quaresma. Sí que és veritat que el divendres sant, no? Al restaurant sí que podem notar una miqueta més de que la gent demana més bacallà o demana més peix, no? Això sí que, que és veritat, això va una miqueta lligat amb tot això. Però bé, bueno, al final hi acabarem, no? Com pot ser, d'una recepta de la mona. Però és el que comentàvem, no? Comencem una miqueta la primavera, reneixen, i el primer plat que us proposem, val? És pels més agosarats, també, que els hi agradi cuinar, que siguin cuinetes, val? Que són els espàrrecs blancs. Els espàrrecs blancs, diguéssim, però en aquest cas, ara és temporada de l'espàrrec blanc fresc, no del de conserva. És veritat que el podem trobar tot l'any, i espàrrec de conserves, les conserves no s'han de tenir alguna cosa com dolent, sinó que hi ha conserves fantàstiques, de bons productes, trobaríem d'escopinyes que quasi són més cares que, no, que o de musclos que altres, no?
Tal qual.
És, al final, és un mètode de conserva i això. Però sí que és veritat que si ara són cuinetes, podem cuinar una miqueta l'espàrrec, val? Aquí a Catalunya en tenim un molt a prop, val? Tots coneixem el de Navarra i té molta fama, però el que tenim molt famós és el de Gavà. Val? I ha començat ja temporada de l'espàrrec blanc fresc de Gavà. Només un petit incís de la diferència entre el blanc i el verd. Són el mateix, vale? Al final seria tot la mateixa espècie, però el blanc és una miqueta com el calçot. Val? El que fan? El que treu una miqueta la punta, el fan com a calça, no? El tapen. Val? Que torna a créixer, el tornen a tapar. Què passa? Que no li toca mai el sol. Com que no li toca el sol, no està bé clorofila, i si no es produeix clorofila, doncs queda blanc, no? I en canvi l'espàrrec verd, en aquest cas, doncs, creix i li toca el sol, per tant, es queda verd, no? Això perquè entengueu una miqueta la diferència de cultiu, no? El que la feina que hi ha darrere de, diguéssim, d'aquest producte. Llavors, bueno, el que us proposo avui és un entrant, val? Que pot ser tant fer-lo tebi com fer-lo fred, com us vingui una miqueta de gust, perquè com el cuinarem nosaltres, et permet jugar amb que sigui un entrant fresquet, o també fer-lo mig tebi. Què farem? Vale? L'espàrrec blanc, per cuinar-lo. El primer que farem és que hem de tenir en compte que aquest s'ha de pelar, així com el verd no cal pelar-lo. El blanc sí, per què? Perquè fa la seva capa més dura, que en aquest cas el verd, perquè està sota terra, per tant el pelarem. Jo recomano pelar-lo dues vegades, val? Per què? Perquè si no ens pot quedar un puntet amarg, que l'espàrrec en si ja té aquell punt amarg, però tindria aquesta part que és més amarga. Llavors el pelem, val? Trenquem el que seria, doncs, la part de baix, el cul. Veureu que es trenca. Allí on es trenca és on s'ha de trencar, perquè la part de baix és més fusta, diguéssim, i la part de dalt, que és la que s'interessa, és la que utilitzarem una miqueta, no?, en aquest cas. I aquest espàrrec, lògicament, no es menja cru, val? L'espàrrec blanc s'ha de cuinar. Com el farem per cuinar-lo? Doncs, bueno, es fica a bullir, val? Es fica aigua, es fica sal, val? I quan arrenca a coure, es fica a bullir, es fiquen a bullir entre 8 i 10 minuts, d'acord? Fins que estiguin tendres. Que tampoc no quedin molt aixafats, triga més que el verd, val? I també aquests 8-10 minuts dependrà si són aquells grossos, diguéssim, o són els que són una miqueta més finets. Llavors el que farem, doncs, és refredar-lo, sobretot per parar-li la cocció, i el reservarem, val? Com farem aquests espàrrecs? Amb una salsa de formatge de cabra, nous, val? I una miqueta amb les fulles d'alfàbrega. Val? Per fer aquesta crema de formatge, doncs, bueno, també és molt, molt, molt fàcil, perquè diguin que a la cuina no tenim temps. Agafem amb un cassó petit una miqueta de formatge de cabra, una miqueta de crema de llet, val? I ho fiquem a escalfar, però a foc suau, tampoc no molt fort, perquè ens interessa que fongui, però que no s'enganxi. Llavors, amb unes varetes ho anem remenant, ho fiquem al punt. Penseu que el formatge ja és salat, val? En principi no té que falta sal o molt poqueta sal. Llavors, hi ficarem una miqueta de pebre, ho remenarem fins que ens desfagi una miqueta, diguéssim, aquest formatge, i ja està, això ho reservarem. Llavors, un cop això, tallarem els espàrrecs, els tallarem, doncs, si els volem deixar sencers, doncs ens quedarà molt macos, però també si els voleu partir per la meitat per muntar-lo una miqueta, doncs, més allargat, doncs també també seria una bona opció. Llavors, us fiquem en un plat, agafem aquesta crema de formatge, que com us puc dir, no? Que sigui tèbia, tampoc no cal que sigui freda, i ho salsegem. Agafarem les nous, les seran nous torrades, les amb els mateixos dits les trinxarem una miqueta, o sigui, les aixafarem perquè no siguin senceres, val? Unes fulles d'alfàbrega, i finalment doncs, un bon raig d'oli d'oliva, i tindreu aquest avui aquest entrant de primavera, amb espàrrec blanc, salsa de formatge, de cabra, val? I nous. Mm.
Xavi, amb vins, què ho maridem?
Doncs aquí hem de buscar fruiteta i frescor, uns vins que tinguin... Bueno, també estem... comentava doncs, que podia ser fred o tebi, però d'entrada jo entenc que ja és un producte això de primavera, fresquet, i llavors anirem a buscar un vi que sigui doncs, aromàtic. Primer m'havia pensat en un moscat o en un gegustraminer, aquestes varietats de... Bueno, moscat seria més mediterrani, però el gegustraminer és una varietat de Balsàcia, però al final també tenim una varietat d'aquí que s'assembla molt, que també té un punt de frescor, que és la Malvasia de Sitges. I just la setmana passada vaig estar tastant la nova anyada del viver d'Espiells, que és del celler Jové Camps, però que li canvia el nom, li deien Jové Camps, però amb els seus vins li diran Finca d'Espiells, perquè bueno, és una, tots provenen d'aquesta finca, aquests vins, i llavors el viver d'Espiells 2024 és un vi fet de Malvasia de Sitges, que t'aporta aromes, i també, doncs, com comentava el David, que hi aporta una mica d'alfàbrega, també aquest vi té aromes de flors, de fruita, i també té una petita nota com vegetal i d'alfàbrega, que per això també li trobaríem aquest lligam. I en boca és sec, però té molt bona acidesa i molta frescor. També el passes una mica per barrica, però quasi no es nota, que també és una cosa una mica estranya, una varietat així aromàtica com la Malvasia. Passar-la per fusta, però et dona com unes pinzellades, una nota com de vainilla, però fresca, que és una mica també és un tocat, però podríem dir que és un vi fresc de Malvasia, i també és una novetat de si es pot trobar el 2024, que just aquesta setmana surt al mercat. I doncs això, el viver d'Espiells, d'ara Finca d'Espiells de Jové Camps.
Molt bé. Doncs, segon plat?
Val, el segon plat també ens anem una miqueta així a primaverals, de les vaines, en aquest cas de faves fresques, no? Aquestes faves que haurem de desgranar, que comentem sempre, no? Si hi ha petits a casa, doncs és un bon moment per entretenir-los i també de passar una estona una miqueta a la cuina tots plegats. Val? Aquestes faves les desgranarem, i el que farem en aquest cas és fer les estofades, no? El que seguim una miqueta amb tema del dèiem de Setmana Santa, no les farem a la catalana, que serien amb cansalada, botifarra negra, no? I vinga festa. Val? En aquest cas doncs, les podem fer de sèpia i també acabar-ho amb quatre cloïsses. El que faríem primer, doncs, és, primer de tot, marcaríem una mica la sèpia. Aquesta sèpia que faríem, bueno, ens la demanaríem a la peixoteria, doncs, si ens la neteja, la tallaríem, doncs, a daus, i el que ficaríem és primer en una cassola, ja en una cassola que penseu que serà... Utilitzarem sempre la mateixa, per tant, que sigui una miqueta ampla perquè estofi, que puguem fer l'estofat bé, en aquest cas, i el que farem és marcar primer, com sempre, aquesta sèpia amb oli d'oliva, el marquem, que agafi una miqueta doncs, de color, val? I el que farem és treure doncs, aquesta sèpia i reservar-ho en un plat. Aquesta cassola ja té el gustet de la sèpia, ja té aquest oli, agafarem uns dents d'all, salpicarem i ho afegirem doncs, amb una ceba tallada juliana, i si teniu una miqueta d'all tendre també li acaba de donar un bon gust. Això ho anirem sofregint, el sant omnipresent, omnipotent sofregit català, val? I agafarem una miqueta de tomàquet madur, val? I amb un ratllador el que farem és ratllar aquest tomàquet. També que sofregeixi una miqueta, aprofitarem per ficar unes fulles de llorer, i quan tingui allò una miqueta de color i que hi hagi reduït una miqueta, hi ficarem, doncs, com sempre, una miqueta de vi blanc sec, val? Si tenim brandy, qualsevol de les dues opcions. Això ho deixarem reduir i afegirem doncs, aquestes faves ja netes desgranades i ho mullarem doncs, amb un brou de peix. Uh-huh. Val? Salarem una miqueta, una miqueta de pebre també, i afegirem doncs, aquesta sípia que hem marcat a trossets grans també, que es vegi, val? Que capi amb una cullera, però que es vegi. Això el farem és coure aproximadament, val, uns 25 minutets, també dependrà si són ja faves més grans, més petites, però bueno, calculem això, que quedin estopades, doncs, de que es vagin, doncs, de, diguéssim, doncs, estovant, ja les aneu provant. Amb les faves sempre li queda molt bé ficar-li, si teniu, unes fulletes de menta. Això li dona un punt de frescor, també, que queda molt, molt bé. D'acord? Un cop tenim, doncs, aquests 25 minutets, que les faves estiguin tendres, faltarà ficar aquestes cloïsses. Però les cloïsses, com aquell qui diu, ens les ficarem al final. Per què? Perquè al moment que fiquem les cloïsses, ho tapem, en un minut les tindrem obertes, destapem, ho taparem perquè s'acabin d'obrir, destapem i ja tenim a punt una miqueta doncs, aquests plats tradicionals, també, com són les faves estofades amb sèpia i cloïsses.
Déu-n'hi-do, Xavi, el teu torn.
Sí, sí, bé, bueno, aquí, doncs jo ara pues, vaig una mica cap a la línia també de vins blancs, perquè potser les faves, quan jo crec que hi va molt bé un vi blanc, perquè al final és un vegetal, però al anar doncs, amb el tema més mariner, doncs, encara m'assegura més. Però també, a haver-hi un xup-xup, també m'interessava un vi que tingués doncs, un punt de maduració, i he optat per el Castell Roig, el Tarroja, que això, el Castell Roig és un celler que té vinyes, bueno, està a Subirats, però està tocant a Sant Sadurní, i les vinyes estan entre Sant Pere i Torrelavit, i aquest concretament és el Tarroja, que és una vinya que hi ha doncs, de Sant Pere cap a la muntanya, a la conca del riu Vitlles, i llavors aquí estem parlant d'un vi blanc del 2017, monovarietal de Xereu, o sigui que no està tan bota, però porta molt de temps embotellat, que porta 7-8 anys embotellat i que manté la seva frescor. Però també és un vi que, Xerelo, com sempre parlem, és una varietat que té essència, també té notes vegetals una mica com seria les faves, i després que és molt, molt gustós i molt persistent. Aquí una mica és el que anem a buscar, doncs també com un vi que també, tot i que no ha estat fent xup-xup, que se l'ha estat remenant gaire, ha estat tranquil·let a dintre de l'ampolla, però també ha tingut doncs, una maduració amb aquesta ampolla, que és una mica el que hi va haver doncs, amb un plat que ha tingut un temps de xup-xup. I llavors això també és reivindicar una mica, a vegades pensem que els vins blancs són per beure ràpidament, que home, per una amanida com teníem abans, o per un producte molt fresc, hi va molt bé un vi jove, però quan ja anem amb algú que l'hem estat cuinant bé, doncs també doncs, un vi que l'haguem cuinat. I això és... Bueno, depèn de com és celler Castell Roig o Sabater Coca, depèn de quin producte l'anomenem d'una manera, aquest és el Tarroja, que és la seva vinya, una vinya en concret, que, i a més que aquesta vinya et dona com uns matisos que sembla com si aquest vi hagi tingut barrica, però resulta que és la vinya que et dona uns aromes fumats amb el vi, que és això una mica el concepte de que cada vinya té la seva personalitat. I llavors aquí és un vi d'una sola vinya que et dona aquesta complexitat, no passat per fusta, però sembla que en tingui per la complexitat que té aquest, el vi.
Doncs toca posar la part més dolça de la secció d'avui.
Sí, i avui doncs, no podia faltar doncs, una de les coses que esperen els fillols amb moltes ganes aquesta Pasqua, no? Que és l'amont. En aquest cas, bueno, lògicament, quan els fillols ja són ja nens, no? A partir dels 4, 5 anys o 3, ja els agrada més la xocolata, la figura aquesta, val? Nosaltres els donarem una miqueta el que seria una recepta del rotllo, no? De la mona, que seria potser aquest tradicional, aquest que és, no? Que és com una mona, un rotllo amb el forat al mig. Val? Que teniu un fillol petit que acaba de néixer, pues, bueno, pot ser graciós fer la mona a Valtros a casa amb la recepta, val? I tradicionalment es ficava per tants anys tants ous durs. Val? Dins de la mona.
Ah, sí?
Per tant, sí, això és una tradició antiga, val, de que tradicionalment, per això l'ou de Pasqua, no? De xocolata, ve una miqueta lligat d'això, de l'ou que es ficava, l'ou dur, tradicionalment es ficava a les mones, i llavors si el fillol tenia 4 anys, doncs aquell rotllo portava 4 ous, no? Això encara es fa a nivell familiar, a nivell pastisseria, jo suposo que ja per les normatives, no? D'això que suposa tenir, ficar un ou bullit allí, doncs és diferent. Per fer aquesta recepta, Val? Ràpidament, serà 500 grams de farina de força, 100 grams de sucre, 2 ous, 100 ml de llet, 50 grams de mantega, 25 grams de llevat fresc, vale? Matafaluga, que és l'olor aquesta típica que olorem, no? Quan fem la mona. Això simplement és ficar el llevat amb la llet tèbia que es, diguéssim, es comenci a, diguéssim, a despertar, i fiquem aquesta mantega una miqueta fosa, val? I finalment també la part líquida dels ous, que tot ben remenat. Ho anem afegint amb la farina de força, aquest puntet de sucre i aquesta matafaluga. Això anem treballant aquesta massa, com més temps ho treballem millor, si tenim una petita màquina batidora, doncs uns 10 minutets amassant, estaria molt bé. Això simplement fem un bol, ho tapem, ho deixem fermentar, i un cop ha fermentat mitja horeta, ho traiem i fem aquest forat al mig i fem aquest rotllo. El tornem a deixar a la safata que fermenti, ho pintem en una mica d'ou i simplement ho fiquem als, a 180 graus, doncs uns 25 minuts. Si voleu fer això de l'ou dur, pues agafeu ou dur, prèviament ja cuinat, i ho afegim a aquesta mona just abans de ficar al forn, vale? ben ficat a dins perquè quedi, que surti mig ou, però que quedi enganxat. Mm-hmm. I aquí teniu una mona tradicional de Pasqua, un rotllo de Pasqua.
I fet a casa, eh? Casolana total.
I tant.
Xavi, amb què acompanyem? Amb
bombolles? Celebracions, bombolles... I llavors, l'últim programa vam parlar de la crema de Sant Josep i vam parlar que hi havia alguns escumosos, doncs, amb semis o dolços que podien anar bé pel postre. Però aquí, com que jo crec que el dia de Pasqua és dia més de celebració, m'he anat amb un brut reserva d'un celler, doncs, bastant conegut, que és Segura Viudes, que el tenen molt ben... trobat, trobo aquest producte, que té doncs, el sucre adequat, que el fa com molt amable de veure, és molt rodonet, i estem parlant d'un 2022, que té 2 anys de criança, i just acabem de canviar la presentació, que també és un producte doncs, molt elegant, amb una ampolla, doncs, amb la Segura Viuda, sempre el seu logo era una creu, i continuem amb aquesta, i amb una ampolla especial, que fa doncs, que sigui un producte doncs, elegant, i estem parlant doncs, d'un cava brut reserva de 2 anys de criança amb les 3 varietats tradicional i molt finet, que ideal per estar més d'una ampolla per parella, diríem, seria això, que entri molt bé. I esperem doncs, que ens acompanyi el temps per poder menjar la mona, doncs, que surti el sol, diríem.
Doncs sí.
Que sempre és l'interrogant que ens toca per Pasqua.
I tant. Xavi Roig, David Bernet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona Setmana Santa.
Igualment.
Adéu. Thank you.